9:31, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. A l'estudi Ramon Barnils tenim avui amb nosaltres Domènec Miquel i Sam Abrams. Molt bon dia als dos.
Hola, bon dia.
Bon dia.
De fet, ja havíem començat la tertúlia parlant de l'acte que hi va fer la Fundació Sant Cugat en aquest cicle temàtic que ha organitzat. Després en podem parlar sobre el que es va dir ahir, però m'agradaria començar parlant sobre la situació que està vivint València. Milers d'estudiants han tornat aquest dimarts a manifestar-se al centre de la ciutat i un grup de pares d'alumnes de l'institut ha llegit un comunicat en aquesta manifestació en què han expressat el seu suport als familiars dels estudiants detinguts i han sol·licitat la dimissió de la delegada del govern a València, Paula Sánchez de León. Alguns dels pares també han explicat que no tenen notícies dels seus fills des d'aquest dilluns, segurament perquè estan detinguts. No sé com han vist aquests episodis que està vivint la capital del País Valencià. Qui comença? Sam o Domènec?
Ho trobo... A veure, trobo dues coses. Per un costat, lamentable, perquè, esclar, totes les declaracions que s'han fet d'uns i altres, començant per la Guàrdia Civil d'allà, amb el comentari absolutament desafortunat, allò del inimigo, que ja s'entén que està parlant d'una manera tàctica, però, en definitiva, et remet al problema que ha passat. Catalunya ha tingut la sort de tenir els Mossos. Un lloc en València no tenia els Mossos, amb el qual, esclar, el reciclatge de la Guàrdia Civil en molts llocs d'Espanya no s'ha fet i porten, diguem-ne, un xip pretransició que es va perpetuant, és a dir, no es va fer el reprocessament de tots aquests individus. Això per un costat, i després per l'altre costat és allò, tots els factors afegits que es posen aquí, que els partits utilitzen això per tirar-se els trastos els uns als altres, després la barreja de personal que hi havia en tot aquest fet. És a dir, és, jo crec que per un costat lamentable i per l'altre costat confús, en definitiva.
Domènec, com ho has vist?
No sé, la meva impressió és que si hi havia un institut que no tenien calefacció i sortien al carrer i feien una petita manifestació, doncs el màxim que hauria passat hauria sigut que els diaris de València haurien dit que hi havien hagut 50 estudiants per comptes de 300, que... però la cosa s'hauria acabat aquí i nosaltres ni ens n'hauríem enterat de que, bueno, ni nosaltres ni la resta d'Espanya ni la resta del món s'hauria enterat de que a València hi havia hagut una manifestació, no? I que aleshores doncs, hi ha hagut una reacció absolutament desproporcionada, una cosa que vull dir que no té cap mena de sentit, no? I et preguntes això moltes vegades, a veure si les forces d'ordre públic estan per servir la ciutadania o realment estan per reprimir la ciutadania, no? És a dir, aquesta mena de xip del cap i al fi l'exèrcit espanyol des de la guerra a la independència, ha estat un exèrcit repressor intern, no ha sigut. Ara és que després de la reforma d'en Serra, doncs que ha anat a fer missions humanitàries, que es diuen, oi?
Amb l'ONU.
Sí, amb l'ONU i amb l'OTAN i de més, però si no...
Si més no, el ministre... El senyor Fernández Díaz ha dit que vol anar al Congrés a explicar el que va passar. Això sí que sembla que sigui un procés d'intentar ser transparents amb aquesta operació policial o considerar una manera d'intentar justificar l'injustificable.
Home, jo crec que el Fernández Díaz el que vol està entre dos focs, perquè ell va fer unes declaracions que no van caure gens bé a l'estament de la Guàrdia Civil i el president Rajoy va i el desmenteix a sobre, és a dir, ell per un costat té problemes interns i del seu bàndol per un costat i després té l'oposició per l'altre. Per tant, suposo que la seva idea és vaig allà i miro de sortir-me'n i d'aplacar uns i altres, en definitiva. Vaja, diria que és això, és una operació, diguem-ne, de purgar el tema.
Sí, el que passa és que, a veure, la seva credibilitat estarà qüestionada si realment aquí no hi ha una certa depuració de responsabilitats. És a dir, aquí, no ho sé, després d'una cosa d'aquest tipus així, no pot ser que es digui això de l'enemigo. I, bueno, no, és que parlàvem en termes tàctics. Hòstia, no pot ser que, diguéssim, que una policia o un sistema doncs, que està al servei del poble pugui parlar del poble com l'enemigo. No, això no és tolerable dintre, diguéssim, de...
És que no és democràtic, no és democràtic.
Vale, doncs, per tant, dintre d'un sistema democràtic, diguéssim, això cal exigir unes certes emissions i cal exigir unes certes responsabilitats.
Si algun cap rodarà i agafaran en privat el senyor Fernández Díaz i li llegiran la cartilla i li diran, mira, noi, a partir d'ara, quan apareixes en públic, has de tenir les idees clares i has de vigilar el que dius. Perquè, a més, l'home traient ferro a la cosa, a base de dir que, home, això era un error humà. No, perdona, una persona que diu això no és un error humà, sinó que té, diguem-ne, una mentalitat estructurada d'una altra manera.
Sí, sí, té un xip, eh? Sí, té un xip.
Però té un xip molt perillós. Quan vaig escoltar les declaracions el dilluns, em vaig quedar de pedra perquè al començament no em creia el que havia sentit. Em vaig sentir enemic, dic, de veritat està dient la persona que ha dirigit aquest dispositiu policial que uns nois d'un institut, que a més no tenen calefacció, han sortit al carrer, són l'enemic? Perquè si aquests nois ja són l'enemic, vaja, a partir d'aquí qualsevol pot rebre.
No, i després notícies que han anat sortint, no, que uns al·legaven...
La teoria conspirativa de sempre, no? No, és que entremig i barregen els...
Uns violents.
Que no sé què...
Que resulta que hi ha més ferits entre la Guàrdia Civil que entre la població civil. Home, no sé si això m'ho he de creure o no, jo no hi era, però vaja, la sensatesa...
Tenint en compte l'equipament que portaven uns i que portaven els altres, no sé,
o sigui,
no sé si els nens anaven amb armadures, no sé si els nens anaven amb armadures, no?
Jo, la veritat, el que passa que m'imagino que en el fons això es deu al fet de que València és un castell de cartes que ha estat molt ben blindat fins ara i a poc va donant la impressió de que cau aquest castell de cartes que ha mutat el PP durant molt de temps. I tampoc el relleu del PP queda ben clar, amb el qual crec que hi ha senzillament un desori. I que, diguem-ne, aquest desori es nota amb un cert nerviosisme d'uns i altres. I a sobre, diguem-ne, el Fabra em sembla que no és un home estadista, és un gestor. I un gestor, diguem-ne, de doll curt. És un home per fer d'alcalde i de tenir la proximitat. I és un home que això de ser presidència de president de la Generalitat Valenciana jo crec que no sap ni ben bé on és. Saps? I a més deu estar perdut en combat mirant totes les factures falses i no falses i intentant aclarir exactament on és econòmicament. I és clar, m'imagino que passa que aquest neguit que hi ha en la societat valenciana fa que se sobredimensionin temes i que coses es disloquin, que la gent s'apunti a tot, etc.
Sí, el que passa és que també, diguéssim, a veure, el fet de que llavors ahir es fes una manifestació, una nova manifestació en la qual no intervingués la policia i que no passés absolutament res, que no hi hagués violència i això, acaba, diguéssim, encara perjudicant més a la policia, perquè llavors encara dona més la sensació que qui és l'agent provocador va ser justament la policia, no? D'acord que és una manifestació diferent, en el sentit de que no solament hi van sortir doncs, la gent jove, sinó que hi van anar-hi molts adults i molts pares i molts gent que va considerar doncs, que s'havia de solidaritzar amb aquests nois justament perquè hi havia hagut aquest excés, diguéssim, per part de la policia. No?
Home, jo crec que hi havia un sentit més d'ordre i d'unitat entre la gent que es manifestava. Perquè jo crec que part del problema amb la manifestació original és que allà es van trobar qüestions diverses. No hi havia un sentit d'unitat i d'ordre. I els altres, diguem-ne, després s'hi van posar per acabar-ho de dubar.
Podem tenir capítols com aquests més repartits per Catalunya, per exemple, i per l'Estat, tenint en compte el context econòmic que haurem d'afrontar i veient que les retallades per ara no han acabat? És a dir, això és un capítol, un bolet que surt en una societat en concret, per unes qüestions concretes, o consideren que aquest clima o aquest escenari de conflicte que s'ha viscut es podria reproduir a altres parts de l'Estat, tenint en compte el camí que encara hem d'enfilar?
Jo crec que la situació és diferent, és a dir, jo crec que Catalunya ja fa temps que afrontem la crisi i sabem on som, i t'agradi o no t'agradi el que està passant. En canvi, jo crec que València i, en certa mesura, Mallorca han viscut una mena de bombolla d'aquesta demagògica del PP, i aleshores ara se'ls hi punxa el globo i comencen a baixar. I és clar, imagina't incorporar-te ara a la realitat crua i dura del que és, diguem-ne, la crisi, com passarà d'aquí 4 dies a Andalusia quan la realitat s'imposi i no els anuncis del PSOE de que l'economia està sanejada, que tot va bé, que poden fins i tot ampliar pressupost, etc. I crec que a València part del que està passant és això, i això produeix quan de cop i volta descobreixes que no tens els comptes sanejats, que no tot és progrés, que no tot és, diguem-ne, especulació positiva, etcètera, etcètera, esclar, i que de cop i volta tu ets com tots els altres pringats que tu has anat llegint al diari i senzillament han controlat les notícies perquè tu no sapiguessis el que estava passant al teu voltant immediat, esclar, això ha de produir una sensació encara superior a la inseguretat i el neguit que podem sentir aquí.
Sí, el que passa és que ara diguem a València si sumen altres coses, és clar. Si tu resulta que veus que malgrat que tot, doncs el Camps, diguéssim, doncs el declaren innocent i tu estàs sense calefacció, doncs al final t'emprenyes, és clar. I aquesta situació és una situació que es pot continuar, diguéssim, donant amb altres bandes. És a dir, jo penso que no s'han fet prou gestos ni per part de la banca ni per part, diguéssim, de la classe política quant a ser una mica més solidaris amb tota la situació general del país, i que aquests gestos, diguéssim, doncs són importants aquí siguin. Perquè, si no, aleshores, diguéssim, es constitueixen en unes classes absolutament privilegiades. I fixa't el que passa, diguéssim, doncs, quan algú intenta dir, bueno, és que a veure, diguéssim, doncs, la banca hauríem de posar uns topalls en els sous i hauríem de posar una sèrie de coses. Ara hi ha uns marrameus i unes exclamacions, doncs, que... I això no pot ser.
Que jo crec que és negar-se, en el fons, a la realitat i veritat primeres, que és el món no tornarà a ser com era abans. És a dir, avancem cap a un nou model social, econòmic, etc. I tots els polítics, i el senyor Rajoy entre ells, parlen en termes de que, bueno, que ens recuperarem. I crec que el que ells creuen que la recuperació significa tornar on eres. I jo crec que Espanya no tornarà on era, i molts llocs no tornaran.
Sí, però vull dir que a veure, que diguéssim, o sigui, que la sensació general és de que, a veure, el món va avançant en que cada vegada els rics seran més rics i els pobres seran més pobres, i que aquesta classe mitjana que actuava d'amortiguador entre mig i tot plegat anirà, diguéssim, davallant. No n'hi ha pujant, sinó, diguéssim, doncs que n'hi ha davallant. Diguéssim, a canvi d'això, d'un risc que seran moltíssim més rics. I això, a veure, aquesta és la tendència, si no es fa alguna cosa per canviar-la. I aquesta cosa per canviar-la o surt de la base, o veure, el que no faran seran els de dalt.
No, amb els privilegiats i els hi està bé l'esquema.
Clar, clar. Excepte, diguéssim, això, alguna persona doncs, que ha sortit i escolta, potser que, diguéssim, els rics paguem una mica més impostos, i potser que això, i que crea alguna fundació i que crea, diguéssim, alguna cosa d'aquest tipus així, una mica allò de netejar consciències, no? Però...
per tapar l'expedient.
Però ens ho podem permetre, tenir una societat sense una classe mitjana que consumeixi, que faci girar l'economia en un sentit positiu? Perquè la divisió entre unes classes molt, molt riques i unes molt, molt pobres, a part de la conflictivitat que pot haver-hi, no sé si és el millor model per una economia. De fet, la classe mitjana, si és un bon gruix, és la que genera molt bona part del consum i és la que la manté activa. Per exemple, països que estan en creixement com el Brasil, el que busquen precisament és consolidar una classe mitjana per tenir garantit aquest consum i que tot funcioni.
Sí, perquè ells estan accedint, com qui diu, al capitalisme. Clar, és que depèn d'on ets en la teva evolució dins del que és la història del capitalisme. Nosaltres estem en el tardor en capitalisme i ells estan, diguem-ne, a les beceroles, com la Xina, com la Índia, com molts llocs. I aleshores es produeix aquell capitalisme tan brutal i tan furibund. Saps?
Per tant, veurem. Una cosa, sobre futur de Catalunya, hem tingut una reunió de l'empresari nord-americà Sheldon Adelson amb diversos representants de la Generalitat, entre ells el president Mas, per parlar del projecte d'Eurovegas. Sembla que ja hi ha alguns terrenys en els quals es podria col·locar aquest projecte, tot i que des del govern de la Generalitat admeten que Madrid per ara té un cert avantatge respecte a Catalunya a l'hora de poder acollir aquest complex. Els agrada la idea de poder acollir un Eurovegas o consideren que el model econòmic en què s'hauria de basar el nostre país hauria d'estar centrat en altres coses més enllà de jugar cartes, per entendre'ns? Perquè si passem de la Tutxana al casino, no sé si millorem.
No és exactament passar la Tutxana al casino, vull dir, és el casino, és el port aquest de creuers, és tota aquesta sèrie de coses d'aquest tipus així, per això vol dir passar d'una economia productiva a una economia estrictament doncs, de serveis, no? I aquí és on hi ha realment la preocupació, no? A veure, perquè és clar, per exemple, els anglesos és cert que en un moment determinat van decidir que l'economia productiva l'aparcaven i que ells passaven a ser una economia de serveis financers, que és un petit detall. És clar, el casino aquest no és una economia de...
Sí, que li expliquin al Cameron.
Sí, però, sí. Bueno, però vull dir, això no... Un casino no és un servei financer, és una altra cosa. I, per tant, bueno, no ho sé. I, per una altra banda, és clar, que vingui un senyor que digui, miri, jo em saltaré, diguéssim, totes les lleis del país, perquè, diguéssim, doncs, la llei d'urbanisme me la fan a mida, l'Estatut dels Treballadors me la fan a mida, el no sé què més me la fan a mida. A veure, llavors, a què estem jugant, no?
Tot i que ahir el portaveu del govern de la Generalitat ja va sortir i va dir que, vaja, que la llei es compleix i que aquest senyor no es pensi que la llei del tabac i que la llei d'això i la llei d'allò es farà a la seva mesura. Això, una. Segona, després, jo crec que surten notícies curioses. O sigui, ara ens assabentem, per exemple, que la Esperanza Aguirre ja feia temps que tenia contacte amb aquest bon senyor. Jo, la veritat, jo no m'havia assabentat. I de cop i volta, ell ara surt dels sòtans de casa seva i diu, no, ja fa anys que ens reunim amb aquest senyor. Jo l'hi havia 5 o 6 vegades, com volem dir, escolta, Arturito, ni ho somis, Això per un costat. Per l'altre costat, les diferències de sortir del mar o no, és a dir, Barcelona versus Madrid, es veu que fa que els del senyor Adelson pensin en altres opcions de cara a l'enfocament de l'Eurovegas aquí. I una de les coses que ha sortit és que, esclar, si és a Madrid, tindrà clarament una cosa, un enfocament doncs, de joc, d'oci, etc. En canvi, si s'implanta aquí, a banda d'això, hi haurà la idea també d'utilitzar aquella infraestructura per fer congressos, fer convencions, fer no sé què, fer no sé quantos. I allò que dius, perdona, jo aquesta història ja l'he sentida. L'he sentida amb una cosa que es diu fòrum, que no saben què fer-ne. I que justament ha de servir aquests propòsits i em sembla que són instal·lacions absolutament infrautilitzades. I aleshores dius, home, la veritat, crec que la cosa està una mica embolicada.
Sí, però esclar, per una altra banda, diguéssim, és que el que preguntes és si, a veure, si hi ha un mercat suficient com per mantenir una cosa d'aquest tipus així. Vull dir, l'Euro Disney, que es va discutir de fer-lo aquí o de fer-lo a París i que finalment se'n va anar a París i de plegat a París, no els hi ha donat els resultats que esperaven. I representava doncs, que allà els hi havia de donar molt més perquè a París, etc etc. Jo em pregunto si exactament el mateix. Vull dir, jo dubto de que aquesta mena de macro casino, etc etc, tingui èxit a Europa. O almenys, diguéssim, l'èxit que ells esperen, que es pugui fer unes Vegas aquí, diguéssim, a Europa. Jo tinc els meus dubtes d'això,
Però, a més, jo crec que, paradoxalment i curiosament, part de l'èxit de les Vegas és justament l'entorn, el no-res.
Clar.
Enmig del no-res, aixeco la metròpoli més moderna més anticipada en el temps i que va a saco paco per al luxe, la il·lusió, els diners, el vici, el que vostè vulgui. I que, diguem-ne, part de la gràcia és aquesta. I aleshores jo no m'imagino al costat de l'aeroport de Barcelona un Las Vegas. És que no. És que la idea no és aquesta. I a més, jo crec que la cultura d'aquí és una cultura que no està per aquest tipus d'infraestructura. És a dir, m'agradaria saber els llocs de joc que existeixen actualment aquí, entre bingos en amunt, exactament la participació real que tenen i la facturació que fan a l'any, per veure si... I tota l'estona el que ens posen al davant és que són 160.000 llocs de treball, són 200.000 llocs de treball, i segons qui parla, les xifres van inflant.
Juguen amb els directes i els indirectes, sempre, en aquestes qüestions de llocs de treball.
Home, esclar.
Sí, perquè clar, amplia el que vulguis,
el guixaire, no? Que vindrà a reparar l'edifici quan s'ensorri a la sorra d'allà, de Castelldefels, doncs, evidentment, aquest se l'ha de comptabilitzar, perquè serà gairebé un treballador estable.
Però si finalment volguéssim venir, estem, diguem-ne, podem dir que no a una oferta com aquesta que generaria tants llocs de treball, tenint en compte les xifres d'atur que tenim, sobretot, què els hi podríem dir a les persones que dirien, escolta, jo acceptaria aquest lloc de treball perquè en aquests moments em trobo una situació en què, diguem-ne, el meu futur no és gens clar.
Home, tenint en compte que aquesta empresa de Lleida que buscava masovers i que s'hi han presentat més de 100 parelles, en les quals diguéssim doncs, hi ha bastant llicenciats universitaris, doncs esclar, un lloc de treball és un lloc de treball.
Això és així. El que passa que vés als Estats Units i vés parant a les benzineres i pregunta les titulacions universitàries. I, vaja, recordo perfectament haver-me trobat un doctor en filosofia pura posant-me la benzina a Boston. Això és així. Això és així, que és el model social cap al qual anem nosaltres. Que és, vostès pensava que la titulació universitària li obria totes les portes? Doncs no, benvingut al món. En definitiva.
Domènec, ahir vam tenir una trobada de la Fundació Sant Cugat dintre d'un cicle de debats en què va participar l'exregidor del PSC Joan Gaya i el regidor de la CUP Ignasi Bea, en què es va parlar sobre sobirania, federalisme, autonomies. Com va anar aquesta trobada?
Molt bé, de fet va venir molta gent, no hi havia ningú més a la sala, perquè la sala diguéssim és relativament petita. El que passa és que és un model de debat que és una mica, diguéssim, tret del que havíem fet abans en els congressos, en el qual hi ha una primera part, després hi ha el sopar i després continua, diguéssim, el debat a continuació, no? I això, el fet de que hi hagi el sopar per intermig, bueno, en total són 3 hores, diguéssim, doncs vol dir que el fet de que hi hagi el sopar intermig tampoc ho pots fer-ho, diguéssim, a qualsevol lloc. I aquí a Sant Cugat, la veritat és que no n'hi ha gaires de llocs possibles, diguéssim, doncs per fer-ho. I a més, llocs en què després el sopar no et costi una fortuna, que aquesta és l'altra, perquè, diguéssim, allò d'ofertes ja en tens, però de vegades jo us vull dir, perdoni, en fi.
Amb qui m'ha confós? Sí. El senyor Rothschild?
Okay. Sí, jo el que pretenc és que em vingui gent, no que siguem 4, no? Vull dir que... I també és que a veure que el primer, diguéssim, és el debat, diguéssim, no, el sopar, diguéssim, és un afegit, no? Bé, bueno, no, va anar molt bé, la veritat, diguéssim, és que va anar molt bé i tot plegat. Són temes aquests que són molt espinosos, però jo penso que el més interessant és que es pugui debatre d'una manera així pública i que, a més, diguéssim, doncs es va fer a través d'una entitat que no és una entitat política, sinó que és una entitat doncs, que té una certa voluntat de transversalitat i que, per tant, doncs, a veure, allà tothom va poder-hi dir la seva, no? I l'Ignasi Bea, que ho va repetir diverses vegades, ja sé que aquest no és el lloc més adequat, però es va posar diverses vegades amb el Joan Herrera, no? I clar, aquí, en fi, davant d'un Xavi Boix impàvid i d'en Joan Calderón i altra gent, doncs, aquestes que hi havia, no?
És un debat que dona molt de sí. Quines conferències més tindrem ara dintre d'aquest cicle?
Sí, la propera és... una xerrada sobre que la farà el Jordi Casas i l'Amèlia de Juan, que és el dia 20 d'abril perdó, de maig, de març, el dia 20 de març, que és sobre la nova immigració. Una mica bé perquè el Jordi Gases ha fet aquest llibre que es presentarà, diguéssim, a primers de març sobre la nova immigració a Catalunya, i el que pretenem és que l'Amèlia, com a, bueno, com a persona, diguéssim, doncs, de Càritas i tot plegat, ens expliqui una mica més la realitat també, doncs, local, no? Que és una realitat bastant més dura de vegades del que sembla. I l'última, estem, a veure, ens costa molt, molt de lligar, que serà, diguéssim, el mes d'abril, que és una mica sobre la sostenibilitat del model econòmic i això, no? I aquesta haurem de veure ben bé quin dia la fem, perquè estàvem programada pel dia 19, però llavors resulta que hi ha problemes dels conferenciants i tot plegat i no ho sabem encara ben bé, vull dir, ja ho hem d'acabar de lligar.
Una cosa, avui en portada tenim el Paul Auster amb diverses entrevistes. Has llegit l'últim llibre, Sam? Si val la pena, dic per la... Ui, fas una cara.
Ai, és que jo aquest senyor n'estic una mica cansat ja.
Per què?
Perquè és allò típic que ell ara ve molt a Europa i dona moltes prioritats a Europa, justament perquè als Estats Units ja va de baixada, ja fa temps que va rebent unes crítiques absolutament negatives de les obres que fa, perquè és un senyor que escriu massa i que es val massa d'uns recursos ja establerts. I està donant carnassa al lector incondicional i, diguem-ne, al màrqueting. Evidentment, el llibre té elements molt bons, perquè quien tuvo, retuvo, però com a obra, diguem-ne, llibre sencer, és un producte molt insatisfactori i li hauria de caure la cara de vergonya d'anar oferint aquestes obres mig fregides. Ja fa anys que no dona un bon llibre. Però clar, com que a Europa allò tothom li aplaudeix, és una mica com Woody Allen. Als Estats Units no passa de ser un director normal i a Europa és tot el que faci el Woody Allen és bo. Doncs no, Vicky Barcelona, Cristina o com es digui, allò va ser un desastre colossal.
És la pitjor pel·lícula de Woody Allen per mi.
Sí, sí, claríssimament, i no cal aplaudir, no cal aplaudir. El millor que pots fer per aquest creador, si te l'estimes, és dir la veritat. És dir la veritat i no, aquest llibre és molt, francament, molt desigual, molt desigual. I fins i tot els austerians ho haurien de confessar.
Caram, el que sí que rep bastants massatges a la premsa quan llegeixes les entrevistes, els articles...
Oh, i el tio és molt llest, el tio és molt llest, saps? I allò, el llibre s'ha de presentar a Turquia i el tio va i llença un missil directe a la presidència de Turquia, dient jo no vaig a presentar la novel·la en un país que no ha reconegut el genocidi armeni. Bueno, d'acord, ell és un autor molt polític, però per l'altre costat és molt millor que qualsevol gira de promoció del teu llibre llançar un missil contra el president, que a més el president li va contestar, amb el qual ja està servit la venda de mils i mils d'exemplars del llibre. És a dir, home, home. I aquí hi ha una certa, crec jo, un cert papanatisme davant d'aquests autors, com Philip Roth i com Auster, que creen aquesta mena de seguiment perquè van traient un llibre a l'any o un llibre cada dos anys. I hi ha, la literatura és molt més gran, hi ha autors molt més bons i que estan a sota del nas mateix aquí.
Ho deixem aquí. Sam Abrams i Domènec Miquel, moltíssimes gràcies, molt bon dia.
Vinga, bon dia. Bon dia.